Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Un quart i dos minuts d'onze d'avui divendres i anem a recuperar, anem a tirar una mica enrere perquè ja sabem que el carnaval ha passat, ja el tenim digerit, paït, tot cremat. Ja sabem que Sitges l'endemà de dimecres a centre com si res hagués passat, tal dia farà un any. Però avui d'alguna manera tornem a aquelles setmanes del carnaval i fins i tot a la setmana prèvia. I volem tornar en concret el diumenge 12 de febrer, quan es va celebrar la gala Drag Queen. Ja ho saben, aquesta segona edició d'aquesta gala, que va tenir prou èxit de públic, en la que bàsicament és un concurs de Drag Queens, que és aquest món del transformisme, en el que ara hi entrarem. Hi entrarem de ple perquè en aquella gala vam descobrir, vam saber que un dels participants, un dels drags, era Sitgeta. I clar, vam aprofitar l'ocasió i vam dir: molt bé, gaudeix del carnaval, gaudeix de la gala, però passat carnaval volem que vinguis a l'estudi i parlar i conèixer una mica més aquest drag queen sitgetà. De seguida parlem amb Llorenç Martínez. De fet, i no ho havia dit a ningú, M'ho va comentar a mi minuts abans de presentar la gala. Se'm va presentar tot maquillat, vestit. Em va dir: soc en Llorenç. Vaig tardar uns instants, uns minuts potser, en reconèixer-lo amb tota aquella vestimenta, i li vaig demanar permís per poder anunciar que era sitgetà i que hi havia un drac sitgetà. Me'l va donar el permís i aleshores, a l'hora de presentar-lo, doncs vam poder anunciar que era un drac de Sitges que, a més, s'estrenava davant del públic fent una actuació drag. Avui l'hem convidat aquí, ja no vestit de drags, no vestit de Llorenç. Llorenç Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia.
Apropa't bé el micròfon, que així et sentirem millor.
Perfecte.
Com estàs? Com ha anat els dies després, una mica? Com has digerit aquesta primera experiència amb una gala drag queen, no? Dalt d'un escenari, amb aquests talons, amb aquestes plataformes, aquest maquillatge, aquesta posada en escena.
Doncs encara estic una mica en els núvols, la veritat. M'ha estat tot com brutal, 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 brutal. Vull dir, encara no m'ho crec, i vas pel carrer i et va felicitant la gent, i és com que el fet de poder-me posar en aquesta plataforma, doncs, ha estat una posada en el drac, en escena, doncs, brutal, brutal.
Ara parlarem i aprofitarem que tenim aquí Llorenç perquè ens parli una mica de l'univers drag queen, que és un univers doncs, que a molts ens queda llunyà, no? Que Sitges tampoc no té una llarga tradició i que probablement sigui desconegut. Però abans d'entrar en la matèria, Llorenç, explica'ns com arribes tu aquí, és a dir, en quin moment, perquè era la teva... No només coneixíem o descobríem un noi de Sitges que es convertia en drag queen per un dia, no?, o per una estona, sinó que era la teva primera vegada dalt d'un escenari, no? És a dir, t'estrenaves. En quin moment tu dius: hi ha una gala drag queen a Sitges, jo vull provar-ho, a mi m'agrada aquest món i vull actuar aquí.
A veure, a mi el drag sempre m'ha encantat des de fa molts anys, que vaig començar a mirar el reality show de RuPaul Drag Race.
Sí.
I jo sempre havia tingut com el somni d'algun dia posar-me a l'escenari, però veu una cosa en plan d'aquí 10 anys, molt. Però va ser una cosa que ara no sé si el Nacho em matarà una mica o no, perquè tot va començar... va ser culpa del Nacho. Bueno, no, va ser gràcies al Nacho, realment. Va ser un molt, molt sobtat, molt d'això. Estava un dia a Barcelona, a l'Instagram, i li vaig començar a donar like a les publicacions que feia la gala Drag Queen de Sitges. I el Nacho em va obrir pel mateix compte i em va dir: ai, gràcies per donar likes, que et veig que ens segueixes des de fa molt de temps i tal. I jo vaig dir, aprofito, li dic: ai, doncs a veure si algun any em puc presentar. I em va dir: i per què no et presentes aquest any? I jo: ostres, tant de bo, però és que encara no he fet mai res de drag. És igual, tu pots, vine i en parlem, i a veure quina proposta pots presentar, i tal. I això va començar el juliol de l'any passat. Clar, ha estat molts mesos. Llavors vaig quedar amb el Nacho, li vaig explicar una mica doncs com m'agradaria fer la meva posada en escena, que era molt sitgetana.
És ara, entrarem, perquè clar, també tenim ganes de conèixer una mica més el fons, d'alguna manera, que està posada en escena. Per tant, entenc que d'alguna manera el Nacho et va com impulsar, no?, et va incentivar.
Exacte.
A fer o a complir un desig, no?, que tu tenies. I per què aquest desig? Què és el que té aquest món dels dracs que t'agradava ja des d'abans i que d'alguna manera volies tastar, no?
A mi sempre m'ha encantat tot el que és estar a l'escenari, la comèdia, tot aquest món camp, que és en plan, doncs transmetre un missatge i sobretot passar-s'ho bé. Per mi el drac, que m'està ajudant moltíssim al llarg d'aquests mesos, fins i tot m'estic descobrint a mi mateix. No només és un art, que és un art que està doncs, creixent moltíssim, sinó que t'ajuda a descobrir-te en tu mateix en temes, per exemple, de gènere. Gràcies al drac, doncs, per exemple, actualment m'identifico com a persona no binària. Vull dir, és com un art que et dona moltes opcions. I justament, per exemple, a classe sempre m'han dit oi, és que ets un professor gairebé drac. Les maneres, vull dir, m'agrada molt el fet de posar-me al davant, parlar i ser com...
Però d'alguna manera ho relaciones molt amb el món de l'escenari, de l'actuació, del teatre, no? És aquest món... Clar, pels que no tenim gaire experiència amb el món drac i que Sitges és veritat que és un municipi que no té una tradició llarga amb el món drac, veurem si continua i aquesta gala té llarga vida i d'alguna manera s'acaba doncs, consolidant, però com explicaries a la gent o per algú que no té ni idea que és un drag queen, què li diries, com definiries que és un drag queen o com definiries aquest món? Perquè costa una mica des de fora, no? Perquè ho associem al transformisme, no? Algú pot fer lligams amb el transformisme, altres poden fer lligams més doncs, amb aquesta part més teatral, més d'escena, altres poden fer més lligams amb aquesta part més de gènere, no? De reivindicació de drets i de llibertats. No sé si és com una mica una barreja de tot plegat, una mica com ho explicaries? Algú que no té ni idea què és això, què és un drag queen?
Ara la definició serà una mica... No t'ajudaré gaire, però crec que el bo del drac és que no és una cosa concreta, és a dir, que pots fer el que vols. I és un xulo, que com encara no s'ha acabat de definir. Llavors, a mi, per exemple, m'agrada més utilitzar el tema que és com que es relaciona perfectament tot, que és més transvestisme, perquè a vegades és com que sempre ha tingut més connotacions, potser més negatives,
sí.
I és com que sempre hem utilitzat més la paraula drac, aquesta paraula anglesa, que sembla més moderna, però sí. És el mateix. A mi m'agrada més transvestisme. És el fet de fer el que vols. No cal que segueixis exactament uns estereotips de gènere concretament. A mi m'agrada experimentar, per exemple, ja veieu que jo soc totalment en drac pelut, amb la barba, tot. És el fet de passar-t'ho bé, sobretot. El drac és que és això, vull dir, no m'agrada definir-ho perquè és que és el bo del drac, que no s'ha de definir.
Que no té una etiqueta, diguem, allò que puguis etiquetar aquí
és
o allà, no?
És el fet de fer
no?
el que vols, vull dir, te'n pots ser més de maquillatge, de moda, fer més comèdia, el que vols. Vull dir, per exemple, opto més cap al tema més de comèdia, però hi ha altres persones que es dediquen més a Instagram doncs, tota l'estona a fer maquillatges, a fer diferents looks, etcètera, etcètera.
No obstant, és un món que fins ara ha tingut una estètica bastant comuna, tot i que hi hagi diferents estils, no? I té com una posada en escena també molt comuna, no? És a dir, són com 3 minuts d'actuació on hi ha uns àudios que hi ha unes barreges aquí de músiques i de textos i de qüestions. Acostuma a haver part reivindicativa, sempre, no? O si més no, moltes vegades amb una vessant més còmica, altres vegades no, i després té aquesta part estètica tan visual que d'alguna manera entenc que és la que la lliga al carnaval, no? Tan visual, amb aquesta cosa de transvestir-te, de no saps exactament el personatge que estàs veient, no el defineixes amb res, no? Que no sé si una mica és la gran reivindicació dels dracs, no? De no saps dir si és home, és dona, no tens ni idea exactament del que estàs veient, però que acaba sempre, o al final acaba sempre amb aquest com despullar-se, no?, de tot allò que poses. I no sé si això té algun tipus d'explicació, és a dir, si darrere hi ha un rerefons, hi ha quelcom que hem d'entendre, no? Si aquest despullar-se també té algun sentit al·legòric, no?, de despullar-se de tot allò que ens posen a sobre, no?
Clarament, hi ha dos tipus de drac bastant diferenciats, com és el de les Gales, de Canàries, que és un drac molt concret, que potser no segueix tant el drac més tradicional, que sempre ha estat més intentar, doncs, a jugar amb aquests estereotips, doncs, en aquest cas doncs, més femenins, de les perruques, maquillatge. El drac de Canàries és molt més maquillatge a tope, pedreria a tope,
sí.
Fer aquest... Doncs, això,
com el carnaval d'allà, una mica,
exacte,
no?
Exacte, és totalment això. Llavors, és bastant diferenciat. A vegades a Canàries potser sí que ara cada cop tenen més aquesta part reivindicativa, més còmica, però no ha estat el punt fort. Sempre ha estat més l'elegància, el ball... etcètera, etcètera.
Uh-huh. Però aquí, d'alguna manera, no sé si hi ha també... És a dir, clar, nosaltres coneixem, i sobretot hi ha aquesta tradició de drag a Canàries, a Gran Canària, principalment. No sé si aquí també hi ha com... hi ha sectors i espais on, d'alguna manera, les persones que us agrada aquest món us moveu, esteu en contacte, si hi ha també moviment drag aquí, a Catalunya, diríem.
Clarament, el drag on està més concentrat a Catalunya és a Barcelona. A Barcelona te'n trobes en moltíssims llocs i, clarament, encara el drag està molt enfocat a la nit, al món de la nit, als bars, discoteques, etc, etc, que potser a mi és el que no m'acaba de cridar tant l'atenció, llavors jo sóc més d'un espectacle, un teatre o coses així, però sí. I a Sitges, doncs sí que n'hi ha, però clarament, ara tampoc no vull fer molta crítica, però potser el drag de Sitges s'ha quedat com una mica més antiquat, és més tradicional, és més en aquests bars com el Comodín, el Queens,
uh-huh.
I acostumen a ser, doncs, la majoria de gent són estrangers,
sí.
I és un drag molt més, bueno, més tradicional, més d'aquí.
Uh-huh. No sé si has entrat en aquest món per quedar-t'hi i amb la intenció de continuar, o això ha estat una prova, com un experiment d'un any, volia viure-ho i aquí es quedarà.
Clarament, jo volia anar molt passar a veure què em semblava, i clarament m'ha encantat, i jo clarament tenia el meu somni de continuar i estar-me una època, clarament no vull que això sigui com la meva professió, però sí, vull continuar, i ara estic com intentant, doncs, ficar-m'hi més a dins i buscar, doncs, presentar-me en audicions, en altres espectacles, m'estic ja pensant següents looks, també alguns una mica sitgetans, ja que m'agrada...
Va, ja que entres amb el tema, anem a parlar, perquè clar, probablement tots ho hauran vist, eh? Però si no ho han vist o no ho recorden, en Llorenç, que com a drac es diu Gloria Gluten Free, que no ho hem dit, per cert, ens explicaràs, entenc que ets celíac.
Exacte, sí.
I el de Glòria?
Glòria és per ma mare i ma àvia, sempre m'ha encantat aquest nom, i llavors vaig jugar amb el fet de ser celíac, que em va agradar molt com quedava fonèticament, Gloria Gluten Free, es va quedar així.
I es va quedar així. Doncs en Gloria Gluten Free, o en Llorenç, que avui el tenim aquí, es va presentar dalt de l'escenari vestit de Santa Tecla. Clar, és un vestit que, per cert, molta gent... va recriminar que no ho expliqués el de l'escenari. Haig de dir la meva defensa que vaig considerar que no era el moment de posar-me a explicar qui era Santa Tecla, que estava acompanyada de dos altres grans professionals, però que probablement no tenien ni idea ni de Santa Tecla ni d'aquesta tradició sitgetana, i vaig dir, no sé si és el moment apropiat. Dic, els sitgetans ja ho hauran pillat, els que no siguin sitgetans hauran vist una verge qualsevol i s'ha acabat. Però aquí en Llorenç es va presentar vestit de Santa Tecla, amb el braç de Santa Tecla a la mà. Explica'ns això, per favor, perquè clarament aquí buscava reacció.
Clarament, jo vaig intentar que tot l'espectacle tingués a veure amb Sitges, i vaig voler crear com una història, i clarament doncs vaig dir, doncs, si m'hi fico bé. I en cap moment vaig voler dir qui representava, vaig voler crear com unes fantasies, i sí,
però
doncs...
vam encertar, eh?
Sí.
Diguem que ho vas vestir molt bé, et vam reconèixer,
sí,
ràpidament.
Sí, vaig intentar doncs agafar doncs el que és Santa Tecla i intentar-la posar en el món drac. Clarament no és exactament el mateix vestit, però és intentar elevar-lo, també, uh-huh, amb la corona i tot. Llavors, doncs, la història era el fet de com Santa Tecla apareix allà més, de manera més solemne. I aleshores, al cap d'un moment, va aparèixer un goril·la que potser, clarament, en el meu cap tot tenia molt sentit. Potser, clarament, allà, primer de tot, ja clarament, veure'm a mi amb Santa Tecla, la gent ja devia estar en xoc i potser no van arribar a entendre-ho
ja,
tot més.
Ja, perquè anava amb la seva barba, amb aquelles plataformes, maquillat...
Llavors el goril·la volia representar una mica King Kong, un altre emblema de Sitges, però també el que volia intentar era que tot el món el pogués arribar a reconèixer tot. És a dir, no saben qui és Santa Tecla, però poden entendre que és una santa.
Uh-huh.
No saben, potser, que King Kong és un emblema del festival de cinema, però saben que és un goril·la, que pot ser King Kong. Llavors, el que vaig voler intentar és com Santa Tecla reacciona davant d'un goril·la que l'està com... bueno, incitant una,
sí,
mica. Llavors, doncs, s'empodera totalment. I a veure com vaig fer aquell canvi de vestuari... I doncs es converteix gairebé com una dominàtrix, es podria dir.
I quan estaves dissenyant o pensant aquest espectacle, aquest show, deies, volia que tingués algun lligam amb Sitges, no? Vincular-ho d'alguna manera amb el municipi. Clar, haguessis pogut buscar qualsevol altre tema, entenc que menys punyent, no? Jo què sé, m'invento ara el Xató o l'Escarola, per exemple, no? Però clar, vas triar Santa Tecla, no? Que és com copatrona de la vila, l'església... No sé si d'alguna manera això també forma part d'aquest món drac, no? Hem de ser disruptius, no? I hem de... la idea és generar reaccions potents, no simplement que t'agradi o no t'agradi, no?
Totalment, i això va ser una mica gràcies també al Nacho. Jo li vaig presentar al principi principi una, era una barreja, justament això del xató, vaig voler fer com una barreja de totes les festivitats de Sitges, i em va dir, vale, està bé, però encara li falta com aquest toc final més punyent. I vaig dir, doncs, m'hi llenço al final, li vaig proposar això de Santa Tecla, que després Santa Tecla, doncs, manté relacions amb el goril·la, llavors potser no es va acabar d'entendre tan bé que el següent personatge, que és el que neix, es podria dir, és Sant Bartomeu. Pel tipus de vestit també vaig intentar agafar la corona i tal, i clar, què passa? Doncs, com Santa Tecla i el goril·la doncs, han mantingut relacions, doncs clar, Sant Bartomeu és mig sant i mig goril·la.
Has tingut, has dit, les reaccions en general han estat bones, no sé si hi ha algú que, o són, no sé si d'alguna manera són shows que també hi ha com, són certament susceptibles de generar possibles ferides, no?, en gent. No sé si quan un fa un espectacle d'aquest tipus és conscient d'això i també mira de ser sempre respectuós i intentar, no, o sigui, sempre hi ha un objectiu, entenc, de no ferir, no?, de no ferir ningú, ni cap sensibilitat, ni cap ideologia, no?, m'imagino.
Totalment. Jo m'esperava, la veritat, que més crítica, i ja estava com una mica preparat de veure doncs, com havia de reaccionar i tal, però la veritat que ha estat molt al revés. Tothom m'ha anat felicitant moltíssim i la veritat, jo, si algú es queixa d'això, doncs hi ha més coses importants en el món, més temes per posar-nos i que són més importants que no jo, que, ostres, sí, doncs mira, com a mínim he posat Santa Tecla i Sant Bartomeu en el món drac, que millor que això, no sé.
Content, satisfet ara d'alguna manera de la reacció. I hem de dir que en Llorenç, perquè ho explicava abans, parlava d'aquest món drac o d'aquest univers drac a Barcelona, que hi ha molt moviment, molt relacionat a la nit, que no t'hi vols dedicar, entre altres coses, perquè és que ets professor.
Exacte.
De fet, aquell dia, molts dels teus alumnes, no? Professor Igualada, no? Estaves
exacte.
A Igualada a un institut, entenc, eh?
Exacte.
Estaven tots allà cridant com a fans, com a grupis, fidels estaven allà. Com expliques això a la classe, als teus alumnes, i com ho reben? No sé si els hi dius, perquè clar, entenc que els hi vas dir, no? Que anaves a actuar i que per això van venir cap aquí.
Per sort, aquí a Igualada vaig començar a treballar ja fa 2 anys. Vull dir, ha estat una substitució molt llarga, m'he quedat bastant 2 cursos. I la veritat que des del principi els hi vaig dir, quan ja vaig veure que vaig començar a agafar més confiança, sobretot aquests alumnes eren de batxillerat, que era el seu tutor, doncs els hi vaig deixar anar directament i fins i tot en una assignatura que vaig tenir com més flexibilitat, vaig fer tot un projecte de drac amb els alumnes, que era per que es coneguessin més a si mateixos, que es creessin com el seu alter ego, i era com aquesta activitat d'autoconeixença a si mateix. Llavors els hi va encantar, i no només a ells, a la resta de professors, als pares, a les mares, i tothom fins i tot em volia conèixer per veure aquesta base en drac.
Clar, quan expliques això, no sé si d'alguna manera hem de pensar que realment estem... tenim la ment més oberta del que ens pensem. I principalment entenc que els joves, no? Que estan més capacitats per entendre qualsevol tipus de situació, no? I de professió, fins i tot, o de hobby, etc. Però, d'entrada, moltes vegades, no sé si el primer pensament o la primera reacció de vegades és com de sorpresa, de compte, a veure, no? És aquesta dualitat de ser professor de secundària i alhora ser drac, no? No sé si d'alguna manera també la resposta que tu has vist, entenc pel que expliques, és com positiva en el sentit que estem tenint la ment molt més oberta del que fins i tot nosaltres mateixos pensem.
Totalment. Igualada, la veritat, quan vaig arribar, tenien una mica la mentalitat més tancada. Clarament no és com Sitges, que doncs, ho tenim tot molt més normalitzat. I llavors sí que els he anat doncs, posant més en tot el tema doncs, en el món drac. I al principi sí que és una mica més de xoc. I clarament, doncs, també quan veuen el seu professor només amb,
clar, clar,
amb un corset i unes calcetes, doncs és una mica de xoc. Però és que aquest xoc dura 5 segons i després estan felices, al·lucinant i enviant-ho a tots els seus amics, vull dir, però en plan amb molta...
Per tant, entenc que no, això no genera problemes, eh? Malgrat que algú pugui pensar, això no genera cap problema, eh?
Vull dir, del 99%, vull dir, totes són coses positives i jo crec que encara és molt bo que ho ensenyem, que ho expliquem. Al principi sí que va costar doncs, fer el pas d'explicar-ho, però crec que tot ha estat coses positives, aporta molt, molt.
Escolta'm, i la família i els amics, l'entorn, no sé si els vas avisar amb temps, si va ser també com sorpresa. Entenc que ells ja devien saber, no?, els més propers a tu, que t'agradava aquest món, però no sé fins a quin punt vas
mantenir. Molta gent ho sap, sí, però tot el tema d'aquest espectacle, la veritat és que l'he portat bastant, bastant en secret, és a dir, literalment ho sabia el Nacho, l'alcaldessa, 2 o 3 amics...
L'alcaldessa ho sabia?
L'alcaldessa ho sabia. La vaig voler com ja avisar una mica en plan...
És a dir, la vas avisar en tant que alcaldessa,
sí.
Eh?
No tant en el fet de donar permís, d'agafar els patrons un moment, sinó pel fet de fer això. I li va encantar, i em va donar tots els ànims, i per això, llavors... I, per exemple, el que deies això als familiars, per exemple, mon germà no ho sabia. Mon germà, que a més està a Múnich, està a Alemanya, vaig voler-ho mantenir al màxim de secret, perquè ja sabem com és Sitges, que ho dius a algú i al cap d'un moment ja ho sap tot Sitges, llavors vaig mantenir-ho al màxim de secret, i sí.
Per tant, vas mantenir molta sorpresa, la reacció molt bona, estàs ara molt content, una mica entenc que encara digerint, no?
Totalment.
Tot aquest procés, deies ara, estic preparant nous espectacles... Però és que en Llorenç, és que clar, aquell dia la sorpresa va ser gran, perquè una, vam descobrir que hi havia un drac a Sitges, dos, es va presentar vestit de Santa Tecla, tres, és professor, i quatre, és que el Llorenç el coneixem dels Cerculets. Aleshores, tres, se'ns va fer un mix al cervell, Llorenç. Tu, aquells segons, quan a mi em vas dir, hola, sóc en Llorenç, el meu cervell m'entra una mica en curtcircuit, perquè clar, molts t'associem als Cerculets, no? I aleshores... És un món tan diferent, el dels Cerculets, no? I el de tot el que té a veure amb el folklore, no? I amb la tradició de la festa major, amb el món drac, és un món tan diferent que no sé com fas perquè que convisquin tots aquests mons tan bé, no? És a dir, i fins a quin punt és fàcil que això passi i realment l'estrany és que ens fem la pregunta, no?
Jo m'ho temia una mica el fet de ser cap de colla dels Cerculets, que em pogués repercutir de manera negativa, perquè clarament quan estic fent de cap de colla, doncs ho estic fent en aquest cas pels patrons, i és com, ostres, m'estic vestint dels patrons, a veure què pot passar. Però és molt divertit combinar tot això, i a mi m'encanta Sitges, i llavors intento ficar-me tot arreu, i doncs és divertit aquesta balança de tradició, també, com abans hem estat comentant, doncs, que l'últim cop que vaig estar a la ràdio va ser per ser hereu.
Sí, també. És una mica... Ho tastes tot, eh?
Ho tasto tot.
Però clar, el pas, és a dir, el camí, o diguem, o la distància que hi ha entre el món dels hereus i les pubilles i el món drag queen, d'entrada, a mi d'entrada, mirant-ho des de fora, em sembla un pas abismal. No sé si fins i tot en el fons hi trobes algun tipus d'annex en comú, no?
Jo trobo que totes les experiències meves passades doncs, m'han ajudat a crear aquest alter ego de la Glòria Gluten Free. Jo, per exemple, soc filòleg clàssic i crec que també això m'aporta molt en el món del drac, el fet de ser professor també i el fet de totes les coses de Sitges. És a dir, clarament, jo vull ser la travesti de Sitges i vull que Sitges sempre estigui dins del meu drac, en tot, amb elements, etcètera, etcètera.
Ara que dius això, jo vull ser la travesti de Sitges, així també et defineixes, et poses això al teu perfil d'Instagram, entenc que a les teves xarxes, i em fa gràcia que ho diguis així perquè el concepte i la paraula travesti històricament sempre s'ha associat ha tingut connotacions negatives, no?
I
a més, negatives en molts sentits, eh? És a dir, com de persones com marginades de la societat, no? És a dir, moltes coses. I d'alguna manera, no sé si tu també el que pretens és com reivindicar aquesta paraula i això, no? És a dir, el fet de poder-te travestir, que això no sigui cap... motiu de marginació per ningú.
Totalment. Jo crec que és molt important a vegades agafar aquestes paraules i reivindicar-les en el col·lectiu.
Això ho dius com a filòleg, ara?
No, però, vull dir, dins del col·lectiu LGTBI, a vegades, jo crec que una de les coses que ens han fet molt forts és agafar com aquestes paraules que a vegades han utilitzat de manera negativa cap a nosaltres i transformar-les doncs, com a cosa totalment positiva. A vegades, doncs, entre nosaltres que ens diem maricó o algo així, però en bon sentit. Llavors, a mi, doncs, per això vull reivindicar la paraula travesti, perquè sí, justament durant tots aquests últims dècades doncs, ha tingut molt mala visió, ha tingut aquesta visió més de o prostitució, el món de la nit,
sí,
de la droga,
sí.
De, sobretot persones també a vegades trans. Llavors vull com reivindicar-ho i portar com, doncs, que és totalment...
Dir-ho amb orgull, no? D'alguna manera, amb l'orgull de definir-se o d'autodefinir-se com la travesti sitgetana. No sé si... fer aquest pas o manifestar-lo d'alguna manera, ja no dic que el facis perquè entenc que és un procés teu personal, que aquí no hi hem d'entrar, no? Però manifestar-lo així públicament i expressar-te així públicament, si penses que fer-ho a Sitges d'alguna manera ajuda.
Molt. I justament això, com m'he vist que a Sitges no hi havia aquest personatge de drag queen que representés i sobretot que fos potser més jove i més sitgetà, vull dir, clarament que estigués ficat a tot arreu, doncs ho veia molt necessari. Molt. I per això ens he tirat totalment endavant.
I de quina manera, més enllà d'aquest vincle amb Sitges, el fet de que Sitges tingui aquesta història, no?, de municipi més obert, més d'alguna manera integrador, no?, amb tot tipus de col·lectius, de persones, que després sabem que que això moltes vegades també és una etiqueta, eh? Però que en qualsevol cas sí que en comparació probablement amb molts altres municipis d'arreu o altres llocs, doncs sí que ha estat un municipi doncs, clarament més obert. No? No sé si això també sents d'alguna manera que s'ha com d'ensenyar, s'ha de manifestar i s'ha de continuar posant en valor, no? Perquè de vegades també fa la sensació que era com una etiqueta molt d'abans, no? I que sembla que cada vegada... per sort, cada vegada hi ha més llocs, no? On diguem, no hi ha problema de rebre ni d'integrar ningú, no? Però i no sé si això ens fa perdre com d'alguna manera aquesta característica i d'alguna manera també hi ha com la intenció de continuar reivindicant-la, no?
Primer de tot, és com molt divertit que Sitges, com són tan oberts, que no hi hagués encara tants...
És tan, curiós, sí.
És molt curiós, per això, vull dir, per exemple, jo acaba he anat seguint a molta gent, moltes drag queens, perquè les xarxes... Hi ha molta gent que... Potser en un poble petit de 500 habitants doncs hi ha una drag queen, però clar, tenen, sobretot estan a les plataformes digitals, uh-huh. Estan a Instagram, perquè no tenen aquesta oportunitat de tenir un escenari.
De fet, tot aquest món drag ha explotat, va explotar molt amb el talent del RuPaul, no?
Exacte,
que va ser, de fet, RuPaul és com el gran, no? el gran emblema, per dir-ho d'una manera, de tot aquest món, no? Però és veritat que amb les xarxes socials ha sigut com el despertar, no? De tot aquest món, probablement... Per això, no? Per l'accés de molta gent que al seu municipi no li oferia, no?
Exacte.
O no tenia l'oportunitat de sortir. Però clar, Sitges d'alguna manera sí que tenia aquest espai, tot i que no hi havia aquest moviment drag, no? És a dir, el col·lectiu es movia per altres vies.
Exacte. I era molt, molt estrany i per això doncs, havia decidit doncs, tirar-ho endavant i com intentar agafar com l'etiqueta de la travesti de Sitges, començar i a veure si ara cada cop surten més el proper any a la gala, si torna a sortir, doncs que hi hagin 4 participants de Sitges. Crec que és molt important. Ja que nosaltres no només tenim la xarxa, sinó que tenim el poble que tenim i tenim tants festivals, tenim tants teatres, doncs portar-ho endavant.
Escolta, Llorenç, i tu que estàs dins aquest món drac i que coneixes... Per què és majoritàriament o gairebé exclusivament masculí?
Està canviant i no tant. És a dir...
Cert que hi havia una noia, va sortir una de les... De fet, amb la drag Gio, no? Amb el que va guanyar,
exacte.
Una de les acompanyants és una drag i és una drag dona. Però és veritat que és un món gairebé de manera exclusiva masculí, eh?
El món del travestisme, la veritat és que sí. Bueno, clarament, sempre hi ha hagut, com en anglès, la variació de drag queen i drag king.
Sí.
A mi m'agrada doncs, explotar-ho tot i fer una barreja entre els dos, però sí, clarament és molt masculí, o també hi ha moltes dones trans. Justament crec que el món drag sobretot ha sobreviscut gràcies a les dones trans i cada cop, doncs, per exemple, ara hi ha més dones cis que són drag queens, és a dir, que ara cada cop hi ha menys. Per exemple, en el reality show aquest, doncs, la part espanyola, doncs, cada cop es veu més aquesta varietat de no només són homes, sinó que també venen dones trans.
Has pensat mai en presentar-te al reality?
Seria com el meu... El meu somni totalment,
sí?
Però
m'encantaria,
però clarament per això has de treballar moltíssim per arribar aquí. I clarament, per exemple, has de saber cosir, has de saber...
Clar, és que aquesta és l'altra, que és l'altra curiositat, que jo ara aquí hi veig molt lligada amb el Carnaval Sitgetà. El món dels dracs són absolutament autosuficients, ho fan absolutament tot ells, és a dir, us maquilleu vosaltres, us vestiu vosaltres, us feu vosaltres la roba, el disseny, creeu vosaltres espectacle, feu vosaltres barreges de música, i quan dic vosaltres entenc que és no només el drac, diguem, sinó del seu equip, no? De la gent que l'acompanya. Però al final és un petit... És molt, d'una manera molt tota autosuficient, no? De jo m'ho faig i jo m'ho coso, no? Allò de Joan Palom, una mica.
Totalment. Per sort, jo en aquest cas vaig tenir algunes amistats que em van ajudar doncs, en el tema de cosir, en el tema del maquillatge, perquè clarament jo tampoc no acabava d'entendre molt, com per exemple treure'm les celles. Jo no sabia com amb un pegamento d'aquest de barra doncs, treure-me-les totalment. Però sí, és una cosa com molt de petit comitè, d'amistats, no és res professional i és anar provant amb materials a vegades que no són del tot convencionals i jo crec que és el divertit de tot mm-hmm. això.
Que juga i que deia jo que lliga una mica amb el Carnaval Sitgetà, que té aquesta cosa com artesanal, de que es fa molt aquí, que la gent ho fa a casa seva, no? Amb les seves pistoles de silicona i amb les seves no sé què, i és tot un procés de mesos, entenc que una mica també és això, no? És un procés de temps, no? Dissenyant un espectacle, un show, des del principi, des del no res fins al tot, és a dir, des de la música fins al que vols dir, fins a la roba, el maquillatge, no? Les persones que t'acompanyen, per cert, qui t'acompanyava? Perquè els dracs normalment no sortiu sols de l'escenari, s'acompanya algun ballarí, no? Alguna ballarina, en el teu cas també, qui era?
En el meu cas era una acadèmia de ball de Cubelles, Fame, i després el goril·la era una amistat meva que a l'última moment vaig dir, ostres, necessito un goril·la i no tinc cap ballarí, i com era una cosa més, no era tant de coreografia, doncs vaig agafar una amiga.
I et va dir que sí ràpid?
Sí. Vull dir, ja estava molt emocionada, em volia venir a veure sí o sí, a més és de València, va venir expressament de València per fer-ho tot, que ens vam conèixer fa bastant, i em va dir, no, sí, doncs si puc ajudar-te i posar-me dalt de l'escenari, doncs m'hi fico.
Caram. Llorenç, escolta'm, un plaer descobrir-te, un plaer conèixer una mica més aquest món dels dracs, no? Que és un món certament desconegut fins ara a Sitges, però que sembla que mica en mica anirà agafant arrelament, no? Amb el municipi, si més no la intenció és que la gala continuï. Ja hem conegut un drac sitgetà, veurem si l'any que ve, com deies, doncs hi ha novament gala i hi ha altres, no sé si ha vingut algú o t'ha vingut algun jove o alguna jove o algú, o és igual, tant se val, no siguin joves, i t'ha dit, ostres, a mi m'encantaria i vull fer-ho, no sé si has tingut aquesta.
Gent així que no coneixia, no, però per exemple els meus amics, tant la meva parella com la meva amiga, doncs estan interessant en el món drag i estem justament, ara no vull fer spoiler, però un dels propers looks me'ls vull fer amb ells, vull fer com una mena de trio amb ells i presentar una mica com, que a vegades, això no ho hem explicat, de les famílies drag, sí. Que a vegades doncs, entre les drag queens fan com aquesta mena de germanament i s'ajuden entre elles. Llavors, a vegades
una mica tribu funcionen,
exacte.
No? Una mica...
A vegades, doncs, per exemple, la persona doncs, que t'ha ajudat a sortir al drag, doncs la consideres com la teva mare drag. Doncs a veure si les meves amistats doncs, al final em poden considerar la seva mare drac.
Les aconsegueixes enredar, no? Doncs veurem, esperarem a veure aquestes... No sé si hi ha molts espectacles a Barcelona dracs, o mires, entenc que hi ha més gales, hi ha més concursos...
Totalment.
És un món per descobrir, eh? Qui
exacte.
Vol entrar ja té món per descobrir, eh? Doncs estarem al cas, nosaltres et seguirem. Si el volen seguir el Llorenç com a drac, ja saben, a les xarxes s'han de buscar com a Gloria Gluten Free, és la travesti sitgetana, així s'autodefineix ell. I escolta'm, que tinguis un llarg recorregut, si aquest és el teu somni, a veure si acabes aconseguint això d'entrar en aquest reality. O sigui, si fos el cas, et tornaríem a portar, perquè, clar, escolta'm, vam descobrir aquí com aquesta drac sitgetana, no?, d'alguna manera, que a més té tot aquest vincle amb Sitges i que coneixíem, doncs, això d'haver estat hereu, de ser el cap de colla dels Cerculets. Caram, és que Llorenç, va estar estant tot. No sé si et queda alguna cosa, tens pendent... Hi ha algun món en el que encara no hagis entrat que t'agradaria?
Aquí a Sitges?
Sí. La política, em diràs.
Oh, no, ja estic una mica ficat, però no. Ja a mi m'agradaria ser el primer alcalde travesti i anar als plens totalment travestit. Ja seria un mes.
Potser hem d'esperar una mica, això,
sí,
no?
Sí, una mica.
No,
encara el poble no crec que estigui preparat.
No està preparat per això. Llorenç, moltíssimes gràcies per la visita. Que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies.